Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Sandra Gómez. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertit aquest dimecres la Xina que ajudar Rússia seria un error històric que tindria conseqüències greus. En una roda de premsa, després de la reunió de ministres d'exteriors de l'OTAN, Stoltenberg ha apuntat que ara per ara l'aliança no ha pogut confirmar que Pequín estigui ajudant la Rússia en la guerra a Ucraïna, però ha indicat que segueixen la situació de prop després de constatar un apropament entre els dos països i la negativa de Pequín a condemnar la invasió a Ucraïna. A més, Stoltenberg ha constatat que Moscou és cada cop més dependent de la Xina. Més temes. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 51% dels catalans és partidari que s'implementi la renda bàsica universal a tota la ciutadania. Els partits més favorables a implementar-la són la CUP, seguit dels Comuns, Junts i Esquerra Republicana. D'altra banda, només el 21% dels ciutadans està a favor de baixar impostos encara que impliqui reduir els serveis i les prestacions públiques, mentre que el 66% s'oposen a aquesta afirmació. Segons un estudi dirigit per l'Institut de Salut Global de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, les persones exposades a nivells més alts de contaminació atmosfèrica abans de la pandèmia van presentar respostes més baixes d'anticossos a les vacunes de la Covid-19. Concretament, l'exposició a partícules fines, diòxid de nitrogen i carboni negre es va associar amb una disminució del voltant del 10% en les respostes d'anticossos IgM i IgG en persones sense infecció prèvia. Els resultats publicats a la revista Environmental Health Perspectives aporten més evidència científica sobre els efectes adversos de la contaminació en el sistema immunitari. Unió de Pagesos denuncia que la reserva de la Caça dels Ports s'ha convertit en un reservori de senglars. Han afegit que la població està desbordada i els animals acaben provocant importants danys als cultius més propers. Asseguren que el nombre de batudes per quilòmetre quadrat en aquest espai de cacera és de 0,2, molt per sota de la mitjana que se situa al 0,9 i que només s'utilitza entre un 40 i un 50% del terreny. Segons el sindicat agrari, això ha comportat que els senglars criïn en aquestes zones on no es caça i que es desplacin per trobar aliment als cultius pròxims que destrossen. Unió de Pagesos ha anunciat que proposarà una modificació substancial de la gestió i dels límits de la reserva de caça en una reunió de la Junta que es fa el 12 d'abril. Creu Roja va atendre més de 115.000 persones a Catalunya durant el 2022 amb accions preventives i de promoció de la salut, segons ha informat l'entitat. L'objectiu de les actuacions és contribuir en la millora de la salut física i emocional mitjançant, entre d'altres, l'accés al sistema sanitari a persones vulnerables o fomentant la conscienciació en conductes de risc. Tanmateix, en motiu del Dia Internacional de la Salut, que serà el proper 7 d'abril, l'entitat ha volgut reivindicar la importància de l'autocura com a mesura per contribuir en la prevenció de malalties i en la millora del benestar físic i emocional. En un comunicat, Creu Roja ha defensat que cuidar-se un mateix és tan important com l'atenció sanitària professional. En cultura, el contratenor polonès Jakub Józef Orliński, al costat de l'orquestra El Jardino d'Amore, obrirà aquest dijous la primera edició Pasqua del Festival de Peralada amb un programa variat amb obres de Vivaldi i Händel. El director del certamen, Oriol Aguilar, ha parlat d'aquesta nova branca del festival.
En un moment on la primavera esclata a l'Empordà, que el públic melòman valia la pena que descobrís l'Empordà Peralada d'una altra manera i seguint la tradició de tants festivals europeus, generem aquesta extensió com un braç més del Festival de Peralada al període de Pasqua.
Oriol Aguilar també ha assegurat durant la presentació de l'actuació que es tracta d'una declaració d'intencions que té per objectiu cuidar el públic habitual del repertori barroc, però alhora acostar-lo a les noves generacions. I en esports, Barça i Madrid s'enfronten aquesta nit a les 9 al Camp Nou en el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei. El Barça parteix amb un lleuger avantatge després d'imposar-se al Real Madrid al partit d'anada per 0-1. Els de Xavi Hernández disputaran el partit amb 4 baixes importants com són les de Christensen, De Jong, Pedri i Dembélé. Xavi recupera, això sí, a Rafinha, que estava sancionat. Per la seva banda, Ancelotti podrà comptar amb Rudiger. El tècnic culé, en la roda de premsa prèvia al partit que va fer ahir, va remarcar la dificultat que suposarà pel Barça aquest partit i va dir que el Madrid segueix sent el favorit per emportar-se l'eliminatòria, ja que és el vigent campió de la Lliga i la Champions. L'equip guanyador s'enfrontarà a la final contra l'Osasuna, que ahir va empatar contra l'Atlètic Club i va aconseguir passar a la final amb un gol de Pablo Ibáñez a la pròrroga. Fidel Chávez, jugador de l'Elx, ha afirmat en roda de premsa que el vestuari dona suport a la decisió del club de presentar un recurs per a l'alineació indeguda al jugador blaugrana Gavi durant el partit del passat dissabte al Martínez Valero. Tot i això, ha afegit que l'equip té temes més importants a gestionar i que pels futbolistes de l'Elx és millor no endinsar-se gaire en aquest assumpte. Precisament la Liga ha assegurat que aquesta impugnació no té recorregut i per tant, tant per part de la Reial Federació Espanyola com per part d'ells mateixos, l'actuació del Barça es va fer correcta.
Ràdio Estel.
El diumenge 9 a les 10 del vespre podràs escoltar a Ràdio Estel el concert de la formació vocal Cantoria, realitzat dos dies abans al Festival de Peralada en motiu de l'ofici de les tenebres de Divendres Sant, de Tomàs Lluís de Victòria. Un diàleg entre música i espiritualitat durant la Setmana Santa a l'Església del Carme de Peralada. Escolta-la el diumenge dia 9 d'abril a partir de les 10 del vespre a Ràdio Estel. Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Avui, des de la caravana, us recordem que no hi som, però no us volíem deixar orfes de tarda. Per això t'estem oferint el que bonament podem del bo i millor de la caravana a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Moment per tornar a posar en marxa la caravana i deixar-hi pujar Francesc Soler, Núria.
El nostre convidat d'avui és periodista i escriptor i treballa a Catalunya Ràdio des de fa uns anys, on ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional. Destaca per haver col·laborat amb diversos mitjans audiovisuals, tant de Barcelona com de Madrid, i també per escriure una columna d'opinió al diari The New Barcelona Post. Més enllà del periodisme, també és autor, entre d'altres, de la novel·la Barcelona demà o aquesta tarda i també del llibre d'entrevistes Homonots, converses amb 10 gais que han obert camí. I és per això que avui arriba als estudis de Ràdio Estel per presentar-nos El somriure dels dofins, una novel·la sobre el dolor i el desig que ens endinsa la vida d'un nen petit nascut als 70 que a poc a poc va descobrint i acceptant qui és de debò. És per això que, per conèixer tots els detalls, avui puja a la caravana Francesc Soler.
Gràcies, Núria. Fins ara. Francesc Soler, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Singing common to it's a
Francesc Arenys ho deia a la Núria, eh? El somriure dels dofins que s'ha convertit en la teva última novel·la, una novel·la que, per cert, no fa ni una setmana que està a les llibreries.
No, no, acaba d'arribar i estic rebent els primers comentaris dels lectors. Per tant, és aquest moment tan emocionant perquè un llibre que has tingut durant mesos, anys, en aquest cas, al cap i que has escrit doncs, des de la solitud, arriba un moment que es fa de domini públic i penses, a veure, potser el que jo tenia molt clar que explicava no és exactament el que explica, perquè els llibres, com bé saps, els fem els escriptors, però també els fem els lectors. I per això és un moment dolç i és un moment emocionant aquests dies, sí.
Ara m'ho deies, eh? Fa anys que tenia al cap aquest llibre. Com s'ha gestat tot plegat?
Mira, jo és un llibre que feia molt de temps que volia escriure, però no sabia si en sabia prou, perquè crec que és un llibre que, per escriure'l bé, implica tenir molta vida i tenir moltes lectures. Mm. Per tant, ara que tinc 44 anys, és a dir, que ja començo a tenir una mica de vida, ja m'han passat unes quantes coses a la vida, vaig pensar que potser era el moment de posar-s'hi. I he de dir que la pandèmia em va ajudar eliminant tot el que podia distreure, que és la meva vida, la vida social. Jo sóc una persona molt sociable, per tant, això d'haver-se d'estar enclaustrat a casa durant setmanes i setmanes, doncs segurament em va permetre tenir moltes hores per davant per fer aquesta primera versió, aquesta primera escriptura a raig que sempre és necessària perquè acabi sortint el somriure dels dofins.
Fas una primera versió, si no m'equivoco, pares durant un temps i després ho reprens. Per què això?
Sí, a mi em va molt bé aquest mètode d'escriptura perquè em permet posar-me al lloc dels lectors. És a dir, quan acabes d'escriure un original, pots pensar que és el millor llibre del món que et n'ha de donar el Nobel, o pots pensar que és una merda i esborrar-lo tot. Llavors bascules entre aquests dos sentiments i difícilment trobes un punt intermig. Llavors, quan deixes reposar un original com aquest i el reprens al cap d'uns mesos, et pots posar al lloc del lector. I a mi em passa una cosa que no sé si li vas a ningú més, que és que fins i tot a vegades em sorprèn dels llibres de la pròpia història, que penso, un dia, doncs no recordava que això anava per aquí. I és bonic.
Jo sempre ho dic molt, que si escriviu un dietari, el més xulo no és escriure'l, és llegir-lo l'any després. I et sorprens de qui eres.
I sobretot, està bé que ho diguis parlant també d'aquest llibre, perquè en El somriure dels dofins jugo molt amb aquesta idea, no? De quan un escriptor és alhora escriptor, és alhora el protagonista del seu llibre i també és alhora el primer lector, que és molt bonic, no? Aquestes tres figures.
Ara em deies el protagonista, clar. Comences el llibre, espera't, que ara ho buscaré això perquè és fàcil, perquè és la primera pàgina. Comences el llibre i trobes una frase que dius, ui, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Ara li deia a en Francesc que quan entrava, que comences presentant-te tu. Comences presentant-te tu.
El llibre, el protagonista del llibre es diu Francesc Soler, i evidentment això pot sorprendre algú, pot fer que algú se'n vagi directament a Google a veure si és veritat, que a mi m'han passat aquestes coses tan fortes. Jo he de dir, sense...
Ja, ara ho he trobat, Em dic Francesc Soler, potser el nom us sonarà, i vaig néixer el 26 d'abril del 77, el mateix dia que Nova York va inaugurar-se a la discoteca Estudio 54.
Com tots els llibres, és un llibre basat en fets reals, tot i que he de dir que els fets reals en aquest llibre s'acaben amb les quatre primeres paraules, és a dir, jo em dic Francesc Soler com el protagonista, però ja no vaig néixer aquest dia i evidentment és un llibre de ficció, és una novel·la, tota ficció parteix de la realitat, però no és ni molt menys la meva vida. El perquè de que el protagonista es digui Francesc Soler, que pot semblar una ocurrència o un joc, evidentment hi ha una part de joc, però també hi ha una part d'exercici, de creació. El protagonista del llibre li passen coses, com deia, molt fortes, i una part d'això passa pel fet que la gent mal parli d'ell, pel fet de que vegi escrita la seva vida falsejada als diaris, etcètera. I jo em vaig plantejar com seria si això em passés a mi, si veigués el meu nom als diaris associats fins i tot a un delicte, etcètera. I em va anar molt bé per escriure el llibre, per posar-me a la pell del protagonista, i vaig pensar, calla, doncs deixem-ho. En lloc de posar-li Roger Garcia o Albert Planes, doncs Francesc Soler.
Clar, jo me l'estic llegint ara aquest llibre, un llibre que és, com diu el Francesc, que és optimista, perquè ho és, però és molt dur de llegir. Clar, tu escrivint-lo com a personatge principal, suposo que has sentit molt el personatge principal. Has plorat a l'hora d'escriure?
No he plorat, però sí que hi ha dies que he acabat fet pols, perquè, evidentment, com tot exercici de creació, jo crec que implica un exercici d'introspecció, i més tocant temes que em són molt pròxims. Evidentment, el protagonista és un noi homosexual que neix a la Catalunya interior, a comarques a finals dels 70, això ho compartim, i, evidentment, part de les seves vivències, sobretot el context social, el compartim. Llavors, evidentment, això ha implicat un esforç de retrospecció, de mirar-me des dels meus ulls, d'una persona ja això, no? De maduresa, suposo que es pot dir, amb 44 anys, no? Sí. O vaja, hauria de tenir una certa maduresa ja als 44, però sí fer una certa revisió, prenent aquesta distància, de coses que em van passar, o de com era la societat en aquell moment, perquè a vegades, com que el temps passa dia a dia, no tenim la sensació de canvi, però quan mirem això, no?, a 30 anys vista, veiem que la societat ha canviat molt, sortosament.
Hem canviat en positiu? Jo crec perquè que sí. El dia 31 de desembre, fa res, ja hi havia noves agressions homòfobes.
Mm-hmm, mm-hmm. Jo crec que sí, jo crec que en general hem canviat en positiu. Només cal veure el que s'escrivia als mitjans de comunicació fa 30 anys i el que s'escriu ara. Per exemple, jo per fer aquest llibre vaig estar investigant com es va cobrir, per exemple, la irrupció de la pandèmia de la SIDA, de la pandèmia de la SIDA als anys 80, i era increïble. Les coses que s'escrivien en aquell moment i que ara serien intolerables. Sí que és evident que hi ha reductes, jo crec que minoritaris a la societat, molt violents, i que justament jo crec que són molt violents perquè veuen que se'ls està escapant de les mans, perquè veuen que la societat ja no és una societat masclista, patriarcal, homòfoba, racista, i llavors hi ha gent que no està convençuda o no està gens disposada a acceptar la seva pèrdua de privilegis.
Sí, com sigui, en Francesc Soler, que ha publicat aquest llibre editat per Columna, El somriure dels dofins. Que El somriure dels dofins jo crec que és un somriure, ja em perdonareu, és un somriure cabron.
Sí.
Que és aquell que amaga.
Sí, El somriure dels dofins jo crec que és molt equívoc, molt ambivalent. En alguns moments pot ser una tortura. Jo a vegades El somriure dels dofins l'equiparo amb la infantesa, o una visió falsa de la infantesa, com si hagués de ser sempre una època feliç i sense preocupacions, i en la qual tothom és innocent i és bo per naturalesa, i és mentida. Hi ha nens que són molt cabrons, però hi ha nens que són molt cabrons amb 5 anys, amb 10 i amb 15, i ho seran tota la vida, altres no, altres milloraran i altres empitjoraran. Però em refereixo que El somriure dels dofins també pot ser això, aquesta suposada felicitat o suposada, no sé, innocència. Els dofins fan aquesta cara com de riure, però ells no riuen, és la cara que tenen. Mm. Pot ser també una màscara, segons com.
Quina història, crec que ens en feies una pinzellada, però quina història ens trobem en un llibre com aquest?
Jo he volgut explicar la història d'una persona que en ple descobriment de la seva personalitat i també de la seva sexualitat li passa una cosa greu, una cosa que li capgira la vida absolutament, i un fet això que determina la seva vida però que no li arruïna la vida. És a dir, jo he volgut parlar de dolor, però sobretot de superació del dolor, i perquè per mi era important poder llançar aquest missatge de dir, escolta, la vida ens passen coses a vegades molt greu, coses imprevistes, coses que no hem buscat, coses que no en tenim cap culpa, però un cop passades ens podem passar la resta de la nostra vida instal·lats en el paper de víctimes, buscant culpables o buscant la revenja, o en coses molt millors, que és intentar aprofitar la vida que ens quedi o la vida que tenim, no?
Hi ha algú que s'hagi llegit ja el llibre i que ja t'hagi dit, Francesc, això passava a la Catalunya del 77, 78, 79?
No tant això, sinó molta gent que m'ha dit, això també passava a Sabadell fa 20 anys, o jo no sóc homosexual, però a mi em passava perquè era una noia que anava molt a la meva i també sobresortia. Jo crec que aquesta societat molt més uniforme i molt més al·lèrgica a la diferència, l'altre dia hi havia un reportatge que parlava de la societat japonesa i que em va agradar molt, perquè deien que al Japó hi ha una dita que diu, quan un clau sobresurt s'ha de picar perquè quedi anivellat amb els altres, que és aquesta espècie d'al·lèrgia a sobresortir, aquesta dictadura del tothom. Això perquè ho has de fer, perquè ho fa tothom. Això no ho facis perquè tothom se'n riurà de tu. Aquesta
no sortir-se
idea del tothom,
de la norma,
No sortir-se de la norma com a sistema de vida. En un món com l'actual, que evidentment és molt més plural i molt més divers, doncs segurament aquesta sensació, aquesta pressió per la norma ha canviat. Una noia també m'ho deia, una noia que no té fills, em deia, jo també ho vaig sentir en el moment en què totes les meves amigues tenien fills i jo no en vaig tenir, no? I m'havia d'estar justificant constantment. Per sort, jo crec que això cada cada cop és més anecdòtic.
Evidentment, Francesc, aquest llibre és una novel·la, i a part d'explicar-nos una història, també tenies aquesta intenció de reivindicar?
Sí, hi ha una part de reivindicació de certes figures, de certes èpoques, i sobretot també del paper de la literatura en la vida de les persones.
Surten molts escriptors, Oscar sí. Wilde surt...
Sí, i aquí una antologia més? Hi ha l'Oscar Wilde, i el Terence Moix, hi ha
exacte.
Mishima... hi ha Holleran, hi ha Levitt,
hi ha Reynald Rennes... I per aquí, Reynald que encara Rennes. No hi ha arribat, encara...
Però sí, vol ser una reivindicació dels escriptors i de l'escriptura i de la literatura com un mitjà, no només per aprendre de què va la vida, sinó també per aprendre de com és un mateix, no? A vegades, i sobretot, per exemple, en el cas de la novel·la, que és un noi homosexual que creix en un context on no hi ha referents, ell se sent sol i se sent molt perdut, i llavors llegint descobreix doncs, que no és tan original, que aquests grans enamoraments o aquests grans patiments o aquestes inseguretats ja passaven fa dos segles i que ha quedat escrit. I per tant, aquesta idea de dir en el fons no som originals, en el fons som versions, doncs lluny de dir, vaja, jo pensava que aquí era l'únic que m'havia enamorat d'aquesta manera tan boja... per provocar un cert consol, de dir, hosti, és que està bé, mira, aquest llibre parla de mi. Per això un capítol, sense fer spoilers, que es diu Tots els llibres parlen de mi, que és aquest moment bonic en què llegeixes i dius, hosti, és que a mi això també m'ha passat, que bé.
Estava pensant ara, ai, si t'expliques jo. Ai, si però sí, és això. A més, és un llibre que ho dèiem, que és... i no pararé de repetir-ho perquè és totalment cert, és un llibre molt dur, però amb una visió optimista de la vida. I ja no et pregunto pel llibre, sinó et pregunto més a tu, Francesc, com... ara sembles el meu psicòleg. Com transformem en un problema que per nosaltres ho és tot, és un món, no?, aquell problema, en aquest positivisme?
Tens bona pregunta.
Pregunta-li al teu psicòleg.
Sí. Jo crec que sobretot sent molt economicista i pensant que és que en situacions i persones dures o persones que et poden haver fet mal o que et poden haver fallat, és que no val perdre i no val la pena perdre ni un minut de la vida. Llavors, mirant endavant i sobretot pensar en tot el que té la vida per oferir d'encara. Sé que això que estic dient ara, en algunes situacions dures i difícils, és molt complicat, no?, de fer-ho, però crec que com a sistema de vida, no recreant-se en la tristesa, en el dolor o fins i tot en la venjança, jo crec que és bo.
Jo que m'estic llegint aquest llibre, mm-hmm. Tot és perdonable?
Bona pregunta.
Bé, la ficció està molt bé, però és ficció.
Jo no sé si tot és perdonable, ni si hem d'aspirar al perdó. Jo crec que estaria bé que ho fos. Estaria bé que ho fos, i sobretot que quan passen els anys, si es pren una certa distància, potser s'entenen certs comportaments. I moltes vegades fem el que fem perquè no en sabem més, no perquè hi hagi malícia o perquè hi hagi una voluntat això de fer mal, sinó perquè és que no en sabem més. I a vegades els pares fallen perquè no en saben més, a vegades les parelles fallen també perquè no en saben més, i això, per tant, sí.
Em dona la sensació, Francesc, que i ho deixes molt imprès també en el llibre i en la història i en la confecció del personatge, que ets un tio molt vitalista.
Mhm. Sí, jo sóc vitalista i disfrutón.
Sí, eh?
Sí.
Disfrutón,
sí,
m'agrada.
Sí, m'agrada molt aquesta paraula. No sé si en català em podríem dir gaudinià, tot i que gaudinià potser seria més amant de la Sagrada Família, però faixa.
Va, una altra cosa que m'ha agradat molt del llibre és, ara ho dèiem, que ens situa en un poble de la Catalunya Central dels anys 70, però també dius... que gran part del col·lectiu LGTBIQ+, es trasllada a grans ciutats com ara Barcelona perquè s'hi troben més còmodes. Suposo que el sentir-se un més i que ningú s'hi fixi és el que ajuda a sentir-se còmode. No?
Mira, aquest és un dels temes que a mi m'agrada reivindicar de la novel·la, que és posar en valor la ciutat com a espai de sociabilitat, com a espai de trobada, també com a espai de reivindicació i d'organització social. I en el cas del col·lectiu LGTBI és claríssim, no? Perquè estem en un moment, sobretot en aquests primers mesos postpandèmics, d'una certa al·lèrgia a la ciutat i una certa reivindicació del món rural, que no se m'enfadi ara la gent que viu a pobles, que segur que s'hi viu molt bé. Però a vegades hi ha una certa com demonització de la ciutat, no?, i de voler anar a les essències i de reconnectar amb la natura, que està molt bé, que està molt bé el cap de setmana anar a reconnectar amb la natura. Però jo crec que la ciutat és on, des de tot el segle XX, milers, milions de persones que en el seu context, doncs, petit i amb molta pressió social no s'han pogut desenvolupar com a persones, han trobat la ciutat en aquest suposat anonimat, que potser tampoc és tal, la possibilitat de trobar gent com ells, amb interessos en comú, i d'organitzar i de refer una espècie de famílies noves, no?, perquè moltes vegades han deixat pares, han deixat tiets i germans, doncs, els pobles d'origen, i creen unes noves xarxes, doncs, que també són molt boniques, i això val per Barcelona, per Madrid, per San Francisco, per Nova York, per Londres, etcètera, etcètera. I he volgut reivindicar aquest paper, sí, i és també on neixen, lògicament, els moviments de defensa dels drets del col·lectiu LGTB. Neixen a la ciutat.
Neixen a la ciutat i, en el cas d'Espanya, a Barcelona.
I en el cas d'Espanya, a Barcelona, correcte.
A tu et va passar una mica això, Francesc?
Sí, rotundament sí. Sí, jo a Barcelona vaig trobar el meu espai on fer possible el meu projecte de vida i on acabar de ser jo de veritat. És a dir, jo tinc molt bona relació amb el meu poble, m'agrada molt pujar i a la meva família. Vaig al pregó de la Festa Major fa uns anys i estic encantat de la vida i sé que m'estimen molt i el llibre es ven a la llibreria del poble. Per tant, res a dir-ne. Ara, jo és veritat que quan vaig arribar a Barcelona vaig dir, això sóc jo, aquesta és la casa que he triat, això és casa.
L'has presentat ja, el llibre?
No, el llibre és que acaba de sortir del forn.
Sí, fa res.
I per tant estic encantat avui de venir-ne a parlar aquí a Ràdio Estel. El presento l'últim dijous d'aquest mes a la llibreria Ona i llavors començo un tour, vaig a fer una presentació a Vic també l'endemà, sé que també tinc alguna cosa a Tarragona, a Móra d'Ebre, torno a Barcelona a la llibreria Antinaus, que també m'estimen molt i que segur que serà una presentació molt interessant, i a partir d'aquí doncs anirem fent.
Doncs ja ho sabeu, que el darrer dijous de gener a la llibreria Ona podreu trobar en Francesc Soler la presentació d'aquest llibre que de veritat val molt la pena, El somriure dels dofins, editat per Columna. En Francesc, que ve del món de l'escriptura, ell és escriptor però també és periodista, el món del periodisme ha ajudat a normalitzar la identitat sexual, la diversitat sexual?
Jo crec que sí, i ja t'ho dic, fent aquesta retrospectiva amb la premsa, jo crec que, per sort, en aquest país tenim una premsa compromesa i una premsa que ajuda. Potser en el camp de la visibilitat, i és una cosa que no em canso de dir, crec que l'assignatura pendent és la incorporació de les persones trans als mitjans de comunicació, no només com a lectores, no només com a tema, sinó també com a generadores de discurs. És a dir, a mi m'encantaria poder veure un presentador al 324 que fos un home o una dona trans.
Si no passa, és perquè hi ha transfòbia i ens ho diem poc?
Sí, i tant, de baixa intensitat, perquè el discurs tothom el té molt ben après, però llavors a l'hora...
Sí,
però en qualsevol procés de selecció estic segur que això pesa, vaja, estic segur, no, em consta, i de fet el col·lectiu trans és un dels col·lectius amb una taxa d'atur més elevades, i és per alguna cosa.
Acabes de publicar aquesta novel·la que ve del 2020, si no m'equivoco, dèiem que era un procés llarg, per tant, no t'esveris si et faig aquesta pregunta. Proper llibre, ja el tenim en ment?
Tinc idees que em volten pel cap, però no he volgut posar-m'hi i no m'hi posaré, segurament fins després de Sant Jordi. Ara vull gaudir molt aquest llibre, vull explicar-lo molt, vull poder-ho compartir amb els lectors. Una de les coses meravelloses de les xarxes socials és que la gent llegeix el llibre i llavors t'ho explica i diu, mira, he pensat això, i això és molt bonic perquè si no, a vegades, clar, és que queda super desconnectat dels lectors perquè els lectors els veus a la presentació del llibre quan el compren, però llavors ja no els veus més i llavors, escolta, és que no sé si li ha agradat, si me'l tiraran pel cap o si ja l'han tirat al contenidor de reciclatge. Per tant, això és molt bonic i vull viure molt aquest moment sense entrar en una altra història. Tinc temptacions, perquè hi ha dies que dic, comencem, apunto coses a les llibretes i això, però de moment no.
Podríem definir, i molt, 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 molt resumit, El somriure dels dofins com una catarsi de llibertat?
Sí. Em sembla acurat. Sí. És això. Sí. Bé.
Yeah.
Moliner, amb aquesta llibertat, Francesc, t'ho he dit que t'ho preguntaria quan entraràs a l'estudi, quan entraràs avui a la caravana, deixeu-m'ho dir, perquè a mi és la de les coses que m'ha cridat més l'atenció d'aquest llibre, que és la portada, que és preciosa. És un quadre, això, eh?
Estic molt content. És un quadre d'un pintor que es diu Xavi Solà, que fa molt de temps que segueixo, diuen que és el Hockney català, o l'escriptor de la joventut trista. I és un quadre amb un retrat d'un noi en el qual es veu que li han passat coses. Es veu que li han passat coses i l'editorial li va proposar, el Xavi va acceptar, i estic immensament feliç perquè crec que li fa un gran servei al llibre.
És preciós, és preciós. Mira, Francesc, ho faig molt poc en directe. Faig molt poc de grupi en directe, però em signes el llibre?
I tant, per suposat que sí.
Francesc Soler, periodista, escriptor, que avui ens ha vingut a presentar aquesta última novel·la, El somriure dels dofins, editat per l'editorial Columna. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, molts èxits i fins aviat.
A vosaltres.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Doncs vinga, va, que ja les tenim aquí a les tietes. Dos minuts gairebé que passen de 2:45 de la tarda. Parlo ràpid per no perdre allò el temps, que a la ràdio això, qui no corre bola. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Montsol Rovira, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Delia Tello.
Hola, bona tarda.
Nova incorporació, eh?
Sí, per avui.
Fas substitució. Delia Tello, li hem dit avui, calienta que sales. I ha vingut cap a la ràdio. Ja ha vingut cap a la ràdio. Escolteu, ni més ni menys que tenim un actoràs avui a la caravana, que s'ha deixat pujar a la caravana, diguem-ho així. Lluís Marco, què tal? Bona tarda.
Molt encantat aquí amb tres senyores importants.
Clar, la pregunta és què no ha fet Lluís Marco, perquè Lluís Marco l'hem pogut veure a la tele, al teatre, en el món del doblatge.
Sí.
Què et queda per fer?
plantar un arbre.
Llibre n'has escrit o no?
He escrit coses, el que passa que són molt dolentes i llavors la meva filla les té guardades i el pare escrius molt malament.
Sí?
I les té guardades. Quan em mor igual les publica i llavors dirà, ah, pues va fer el pare.
Anem a fer una cosa, jo et faig una pregunta i ja et deixo en mans d'elles.
Vinga.
Sí? Qui conegui la història de Lluís Marco sabrà que Lluís Marco és un actoràs i, a part, és molt reivindicatiu, sempre ho ha estat, i mai s'ha callat les veritats. Lluís, la cultura ha de ser reivindicativa, si no, no és cultura?
No té per què deixar de ser cultura, però sí, ha de ser reivindicativa. En realitat, quan la gent diu allò de jo, la política, no, l'ésser humà és un animal polític. I si no som polític, perquè ve de polis, ve de ciutat, ve de gent, ve de ser-hi. Per tant, opinar no té que ser un càstig. Té que ser sempre una veritat, encara que sigui relativa.
Dèlia, Carme, Consol, va, tot vostre.
Hola,
ai, ai, ai.
Bueno, home, no, som innocentes. Bona tarda. Primer, abans que res, moltes gràcies per haver vingut. I segona, quins són els nostres pròxims projectes?
El projecte... Estic escrivint un monòleg, perquè encara no m'he atrevit a fer un monòleg. Mira, veus, un monòleg és una cosa que no he fet. I estic intentant escriure un monòleg, perquè m'ho demanen, va, Lluís, que tu pots fer. I m'entretinc una miqueta això. Faré un curt ara aviat. He acabat una sèrie per TV3. I aquest any el Teatre Català no vol gent de més de 70 anys. Només vol gent jove i,
carai,
per tant, estem al banquillo descansant els grans per l'any que ve.
Desgraciadament no ets l'únic que ens ho ha explicat i ens ho ha dit i amb això no hi estem gens de conformes. Val.
La gent gran no té futur al Teatre Català?
No és un problema de futur, és un problema de guions. O sigui, els guionistes no sé si tenen avis o besavis o no en tenen, perquè n'haurien de tenir, perquè cada vegada la longevitat és més, i no els escriuen. I de vegades els escriuen i la productora els hi fa fer més joves, perquè la gent més jove cobra menys que la gent gran, i és normal. A mi, per treure'm de casa, m'han de pagar, com a mínim, el que em paga la Seguretat Social, que és meu, que m'ho he guanyat després de tants anys de treballar. I, per tant, és un problema, com sempre, de diners a la llarga, tot això.
Consols. Sí.
Lluís Marco és un actoràs. I al llarg de la teva trajectòria, el que a mi dona una curiositat és que has treballat per la televisió, però per diferents televisions públiques i privades, tant d'aquí com de l'Estat. Com es fa això? Que has caigut en gràcia? Tens bons contactes?
No, això es fa amb sort. Hi ha el component de la nostra feina, hi ha una part de talent, hi ha una part vocacional molt important, i després hi ha sort. Hi ha molta gent que està a casa, parada, aturada, quan un és més jove. En la meva època hi havia molts actors de la meva qualitat i estaven a casa parats. I la sort a mi m'ha caronat. Si a mi m'hagueren dit, quan vaig començar amb això, que em passaria tot el que m'ha passat, i de dir, vinga, va, on s'ha de firmar això? Ha sigut excessiu. He tingut sort, sóc un home afortunat.
Dèlia.
Lluís, a mi que m'agrada molt el món de la interpretació, tu creus que un actor o una actriu neix o es fa?
Les dues coses. Una mica s'hi ha de néixer. Hi ha un component genètic, perquè hi ha moltes famílies de sagues, no? Els Larrañaga, vull dir, els Gutiérrez Cava, vull dir, els Carulla Penya, vull dir, els Marco,
sí, sí,
i la
sí.
meva filla segueix. Hi ha un component, suposo, genètic, però després es fa. És una carrera que és imprescindible, la professionalitat, el pas de la vocació a la professionalitat s'ha de relar dintre d'un i neix amb el respecte, amb el treball, amb la humilitat, en fi, amb la cultura, aprenent, estudiant. No és una feina fàcil. Hi havia una època que tothom s'hi dedicava perquè, oh, jo vull sortir a la tele. Doncs ja ho sabràs. T'has de llevar a les 6 del matí, has d'estudiar la nit abans, vull dir, si has d'anar al teatre... En fi, és...
És dur.
És dur, com qualsevol altra feina. És a dir, no som gent diferent, simplement que nosaltres treballem amb somnis, treballem amb sensibilitat, no treballem amb fusta ni treballem amb les plantes.
Amb emocions.
Amb emocions. Això sempre és molt delicat, perquè quan aflores, quan entres en una emoció, t'afecten sempre interiorment a tu. Jo sempre dic que quan fas un paper de teatre i fas un dolent, dius, hòstia, aquest dolent té coses que jo també estic. I llavors tot això, de vegades, quan ets més jove fa més pupa que quan ets gran.
Lluís, deixa'm preguntar-te quina és la salut a dia d'avui del teatre català.
La salut del teatre català, la salut del teatre català és bona. És molt bona. Abans ho comentàvem fora de micro. Així com la del cinema no ho és tant i la de la televisió ho és menys, el teatre, després de la pandèmia, s'ha refet. Hi ha creadors joves, hi ha gent un altre cop en marxa, i l'espectador, que és aquesta dinàmica és de la que jo me'n sento més orgullós, perquè tota la teva generació i tota la canalla com tu que venien
canalla.
A veure...
A mi ja em diuen boomer, tots aquells.
Sí, el Maricel, la filla del mar, i etcètera, i la corona d'espines, que en aquell moment éreu babies. Ara aneu al teatre, i a mi això em omple de joia. Que el teatre tingui salut és un bon símptoma per un país.
Els joves hi van prou al teatre?
Jo crec que sí. I podrien anar-hi més si l'Estat els hi pagués millors sous. No s'ha de baixar l'entrada, al contrari, crec que anem més baix que la resta d'Europa, però sí que s'han de pujar els sous. És de debò demencial pensar que el salari de mínim és de 1.000 euros o 1.100 euros i pagues un lloguer de 900. Això li hauria de caure la cara de vergonya a qualsevol president del govern. Sí, sí, ho dic per vostè, senyor Aragonès.
Ets el pare de la Marta. Quan la teva filla et va dir que volia ser, vull dir, actriu, et vas sentar malament, i quin consell li vas donar?
Malament, no. Vaig fer una mica de teatre.
Et sabia greu?
Sí, perquè sé el que es pateix. Llavors, quan un no coneix... El meu fill, per exemple, s'ha dedicat al bàsquet,
sí,
i ha arribat a professional, i ara està a Belgrado amb el Dusko Ivanovic, tot això. Però jo no conec la seva professió per dintre, i per tant, era una il·lusió. La de la meva filla m'agrada molt perquè l'ha après molt bé.
És que és fabulosa.
Aquesta vocació, té la honestedat, té la humilitat, té el respecte, té el treball, té moltes coses que les ha après i les ha après molt bé. Però quan era petiteta vaig pensar si s'ho pot evitar, això de patir tant. I sobretot les dones, que han patit més que els homes, perquè hi havia poques escritures per elles, hi havia pocs papers, costava molt més... Feia patir. Ara no em fa patir gens. Ara, més aviat, m'emociona veure-la de l'escenari i veure-la amb tanta salut mental.
És que l'última que ha fet, vull dir, és algo...
Per cert, això no va dir, Marta Marco, que la podem veure fent la trena, que està espectacular.
Sí. Amb 40 bolos que tenen ara per tot Catalunya. I tornaran l'any que ve, no l'any, perquè estem al 23, sinó al 24, al Teatre Goya. Una cosa que dic sempre és que això ho fan quatre dones meravelloses i que quatre homes no hagueren pogut fer mai la feina que fan aquests quatre monstres del teatre.
Jo no ho sé, però són quatre monstres, sense tota la raó del món.
Segura, la Cristina Genovat...
I quan vas anar-la a veure, Lluís, i... Clar, ja parteixo aquesta base, eh? Mm-hmm. Vas anar-la a veure. Quan la veus dalt d'un escenari, sents orgull de pare?
Sí, per descomptat, i sento orgull de pare molt. Recordo quan va començar, que vam fer la filla del mar amb el Sergi Belbel, perquè volia dedicar-se a això, i llavors jo, perquè deixés de pensar en el teatre, la vaig col·locar de figuració, uh-huh. I sortia de figurant allà al teatre, i pensava, dic, ara aquesta noia se'n cansarà. No va ser així. I llavors, un dia de Nadal, que estàvem al teatre, va venir amb el Txelo, es va posar allà a la sorra d'aquella funció de la filla del mar, va començar a tocar el cello i vaig plorar a llàgrima viva. Ai, perquè sí. Vaig pensar, això no ho podré parar. Aquesta noia s'hi dedicarà.
Quin orgull.
I així ha sigut. Sí, un gran orgull.
Consolva.
Alegro, força.
Quina il·lusió. Es comprèn perfectament, eh? Ens hi trobem, jo crec. Mm-hmm. Mira, Lluís, has fet doblatge,
sí,
tant en català com en castellà.
Mm-hmm.
Com es aconsegueix això en català, que no tingui accent, que fer-ho en castellà? És molt difícil?
No, a mi tampoc té mèrit. Ma mare era murciana, el meu pare alacantí. Llavors jo des de petitet en casa sempre dia el pan i l'aigua. Passa'm l'aigua, passa'm el pan. Després els meus pares van ser d'aquells espanyols que van venir no a aixecar Catalunya, sinó a sortir de la misèria i agrair a Catalunya. La meva mare agraïa cada dia haver pogut venir aquí. I la meva mare va fer un esforç per aprendre el català, i el meu pare també. Jo ja em vaig criar dient calcetins en lloc de mitjons, fins que vaig poder-ho aprendre. Em va ensenyar.
Tu has nascut a Barcelona?
Sí, jo ja sóc nascut a Barcelona, a Badalona, i recordo fent això, la passió a Badalona, d'en Grífol, del senyor Grífol, que era el que l'havia escrit, i jo li que em vaig a treure els calcetins, i em va dir, noi, es diu en mitjons. I jo vaig aprendre el català així, no?
Sí,
vull dir que,
sí.
Que per això els dos idiomes em resulten estimats. Et diria que el maternal més còmode, perquè jo encara, ara ja no tant, però pensava en castellà. I al principi, quan feia teatre en català, el meu problema era poder-me quedar en blanc, de ai, Déu meu, que diré, bueno, pues, perquè el primer que em sortia era, bueno, pues, en lloc de bé, o doncs.
Perquè casa parlàveu castellà.
Clar, amb els pares, després ja, la meva dona ja és catalana, el meu germà amb la seva dona també, llavors familiarment ja parlàvem tots, els meus fills ja parlàvem en català.
Com moltes famílies de Catalunya.
Però jo a ma mare encara li deia, passa'm el pan. Perquè no em podia dirigir en català perquè m'havia criat.
Perquè havies après a parlar en castellà.
I ella sí que parlava en català amb els meus fills, amb la meva dona. I, sí, en fi, és, el bonic de Catalunya és això. Gent que va venir en aquella època per estimar-se-la. No com ara, que volen pretendre que a sobre ens barallem, els que ens l'estimem i els que no se l'estimen tant. En fi, una colla de dropos, tots plegats.
Com que ets fill de Badalona, deixa'm preguntar-te què et sembla aquest eslògan, perquè sé que no et calles mai, eh? No vull canviar la teva ideologia, vull canviar Badalona.
És farfuller, és això ho ha dit el García Albiol.
Això és una pancarta enorme.
Una pancarta que ha penjat allà davant de l'Ajuntament.
Que no hi surt ni el seu nom ni Partit Popular, eh?
Sí, aquest noi és un exemple de la política espanyola i catalana actual. O sigui, canvia de dogal segons li convé. Es va barallar amb els del PP fa 4 dies perquè ell es pensava que ell era l'amo del mambo, i ara ja tornes amic del Feijó. O sigui, fan vergonya. Treballen, són uns mercenaris. Treballen només per un sou. No treballen pel poble. I aquest noi n'és un exemple, comprant-se barcos, comprant-se cases... Entens? Jo l'únic poder que tinc com a actor és triar la feina que em dóna la gana. A la meva edat he arribat a això, però he arribat sense barco i he arribat sense casa, que en tinc una. No necessito més, tampoc, perquè sóc bastant feliç. Ell passa pel carrer i quasi no em pot saludar. No em mira els ulls.
Dèlia.
Bé, tornem una mica al món de la interpretació.
Sí, el real.
Deixem la política una mica a banda. A veure, de les obres que has fet, quina tornaries a fer i quina no faries mai?
Mai cap. Les tornaria a fer totes perquè tot és renovable i tot és millorable, i segurament el que vaig fer malament intentaria millorar-ho. I quasi totes, et diria que les tornaria a fer. Alguna potser no, ara no t'ho sabria dir, però tinc records meravellosos del rock and roll, del Thomas Topper, del Richard Nixon, el Nixon Frost, que vam fer amb en Joan Carreras, un altre gran actor d'aquest país.
Enorme, enorme. Fa molt poc que el vaig veure fer un Shakespeare.
El Ricard III.
El Ricard III, aquí
al
llibre.
Ara posaré un exemple, fixa't, ja que treus el tema. Va venir el Juan Diego Botto a fer un monòleg sobre Lorca al Teatre Nacional, meravellós.
Noche sin luna.
Jo em vaig posar a peu dret.
Sí, senyor.
Però li van regalar 800 butaques, és a dir, perquè pogués mostrar el seu art. En Joan Carreras el van relegar a l'Espai Lliure amb 150 butaques,
sí,
i a sobre havia d'anar a taquilla. No van apostar per ell, ni el Lliure ni el Nacional. Aquestes diferències a mi em subleven, perquè en Joan Carreras
és que era una obra,
un actoràs.
Era espectacular.
Dicho
era una bestiesa el que estava fent el Lliure, de veritat.
Tornaria a fer totes les obres. És a dir, al teatre jo he vist la mateixa funció pel Paco Morán, pel Fernando Ferran Gómez, pel Bódalo, pel Lluís Omar, sí, pel Pou. Jo les he vist ja algunes, però es tornen a veure i són diferents, perquè cada persona tenim un punt de vista i es pot dir d'una altra manera, fer d'una altra manera.
Els matisos.
hi ha blancs i negres sí, de televisió sí, espanyola sí. que són meravellosos. Sí. Estudios Unos.
Oh, era fabulós.
Per culpa d'això jo faig teatre, de tots aquests actorassos que només hi havia un canal
clar.
I els veien,
m'entens? No, a més estaven molt bé.
Però grans actors, tots.
La Lola Herrera, el Rafael Arcos...
Tots aquests, sí, senyor. La Molinera... Bueno, actorassos tots. Dicenta.
Sí.
Tota aquesta gent... La Fernanda d'Ocon, no sé, per dir dones.
Maria Fernanda d'Ocon.
Maria de Fernanda d'Ocon. En fi, aquesta gent... jo tenia passió per aquests actors. A mi m'agradaria que la gent estimés els actors. Un país que estima els seus actors és que estima la realitat del seu país. Perquè quan diuen, fas teatre, no. El teatre és una realitat cada dia. En diuen una missa en escena. És a dir, és una missa, és un ritual entre 400, 500 persones i aquell és un fet únic. Cada dia és diferent. Perquè cada dia no som els mateixos. I llavors cada dia donem allà dalt el millor de nosaltres per convèncer un públic. I no els enganyem. No és teatrillo ni és politiqueo. És simplement la veritat de cada dia.
Per cert, allò que ens deies, com canvia una obra feta per diferents actors, deixa'm anomenar-ho, perquè vaig tenir la sort fa uns anys d'anar a veure Héctor Alterio, que feia el pare,
sí.
Aquí a Barcelona, era espectacular, i la setmana que ve vaig a veure-la pel Josep Maria Pou, que segur que també val molt la pena, i segur que és una obra diferent.
Segur.
Carme, va.
Ara que parles, jo era una gran admiradora, i continuo sent-ho, d'en Josep Maria Flotats. I a mi em va doldre molt que tingués que marxar a Madrid.
Sí. La política catalana és cruel quan vol i se'l va expulsar. Ens hauríem de plantejar perquè aquest país no reté gent com la Núria Espert.
La Núria Espert,
com
una altra.
Flotats, vull dir, o sigui, com el Lluís Pasqual. I, a més, quan marxen, sembla que sempre és per un tema polític. Es barreja aquestes coses. L'art sí que no té res a veure amb la política. I aquests són gent molt important del nostre país que hauríem d'anar-ho pensant, que no tenen per què estar com...
Perquè jo trobo que va portar obres...
Va canviar.
Exacte, que aquí no les coneixíem i vull dir el que dius tu, va canviar.
Va canviar el panorama teatral català, amb un respecte meravellós cap als actors.
Exacte.
Tenia la Mercè Borquetes en aquell moment, el Lluís Torner, gent de 70 anys en aquell moment.
Exacte.
Els tenia en plantilla, amb uns sous dignes. I aquest home va canviar i li va donar un glamour al teatre català, que fins llavors l'estàvem fent, però ell va ajudar i en gran manera hi va contribuir a fer-ho millor.
Consol, som-hi.
Els personatges que has fet al llarg de la teva carrera, que són molts i variats, trobo que no t'has encasellat, dona la imatge d'una persona com molt forta, un caràcter de molta personalitat. El Lluís Marco Persona és una persona difícil?
Sí, perquè és veritat que el cervell em va molt de pressa i gràcies a Déu encara em va. I llavors reacciono molt ràpid i moltes vegades, cada vegada menys em passa, però quan era més jove no sabia comptar fins a 10 i acabar d'escoltar. I això m'ha proporcionat problemes amb els meus fills. O sigui, soc massa ràpid i això és dolent. I es va corregint amb els anys. Però sí, soc difícil, callo poques coses, denuncio moltes. Intento millorar cada dia perquè sé que soc imperfecte. I des de la meva imperfecció sóc difícil. Vull dir, no sé si logro arribar a la perfecció. Suposo que quan arribi la mort ho hauré après i l'altre camí serà millor. Però aquí em costa molt. Sí, sóc difícil.
Que digui que és massa ràpid la persona que ens feia riure amb aquell reflexionem-hi, sisplau, reflexionem-hi.
Un dels orgulls més grans de la meva carrera és el doctor Perquè.
Sí, senyor.
Aquest perquè la canalla que no enganya tenia 7-8 anyets...
Una mica més.
Bueno, tu... A mi em paraven pel carrer nanos d'aquest... 7, 10, i em deien reflexionem-hi, sisplau. Jo pensava, Déu meu, gràcies. Aquests nens ho han entès, això. Els hi ha agradat, aquest personatge.
Passaria que parlem de Dinamita. I ja que està d'actualitat fa poques setmanes, deixa'm preguntar-te, ja que parlem de teatre, què ha significat el tricicle pel teatre català?
El tricicle és un dels vehicles més importants del teatre català. El Paco, el Carles, el Joan, els tres. Vull dir, o sigui, és un estàndard del teatre català i tenen que continuar sent-ho. Dirigeixen un teatre, han estat al Victòria, porten encara part del Poliorama. Són una gent activíssima. I jo li dec al Paco Mir... o sigui, el sopar dels idiotes, que vam estar dos anys amb cartell...
El Borràs, veu, estàs...
El Borràs i el Condal. Per tota Catalunya, 700.000 espectadors, quasi 500 funcions, va ser dels primers èxits de molt de temps, i jo vaig aprendre amb el Paco Mir el sentit del gag, el fer riure. El Paco em deia, mira, haces esto y esto, y aquí riuran. I jo li deia, jo no sóc tan graciós. Però de 80 vegades que m'ho va dir, 100 va ser. Vull dir, meravellosa gent, meravellosos tots tres. Com el Nagoll, eh?
Escolta'm, tu abans, quan et donen una obra, i et donen el paper, fas algun exercici, alguna tècnica per entrar dins d'aquell personatge? Mires de llegir-lo? Mires de saber qui era?
Sí.
Com ho fas?
No t'ho podria explicar exactament, però sí que a la primera lectura, generalment, a mi se'm fa com una imatge nebulosa en el meu cervell i començo a veure això borrós. Llavors vaig llegint i cada paraula que va dient aquell individu que està escrit amb lletra impresa, que això és el que em sembla a mi meravellós del teatre, que és un tros de paper en blanc i negre, conforme el vaig llegint, vaig veient si té més geni, si en té menys, a què es dedica, com és, i aquesta imatge cada vegada primer va sortint la fulla en blanc, que jo m'estic estudiant, i a poc a poc desapareix la fulla i li vaig posant com cara. És com una cara d'esquena que només em mira a mi. I ell i jo, llavors, quan sortim a l'escenari, quan ja s'ha fet cara, li ensenyem al públic. T'ho intento explicar.
Sí, t'entenc perfectament.
Però és un període de treball on m'ajuda el mar, perquè jo visc allà a Badalona i de vegades me'n vaig amb el llibret i camino fins a Montgat i les onades del mar que fan aquell soroll i parlem ell i jo. Tonteries d'actor, però és, el meu treball és aquest, sí.
Carme.
Val. Hi ha algun personatge que t'agradaria haver fet i no has pogut? Per la circumstància que sigui.
Sí. Per exemple, jo ja no podré fer el Mercutio del Romeo i Julieta, que no he fet d'altres, però aquest no dintre del Romeo i Julieta. I n'hi ha un que sempre dic que és amb el que em retiraré. Estic escrivint un monòleg sobre tot assajant el rei Lear. I és perquè jo crec que hi ha el rei Lear, hi ha moltes coses que ja estan molt desfasades, a pesar de la sabidoria de Shakespeare. Però sí que és un personatge que m'agradaria, a l'edat que tinc, poder ensenyar a la gent que no s'ha de deixar mai l'herència en vida, perquè et maten.
Jo el rei Lear, l'última que he vist, va ser el...
La Núria.
Núria.
La Núria Espert. Meravellós home, la Núria.
Per mi, la Núria Espert és algo fabulós.
Meravellós. Sí, meravellosa fent allò. Doncs veus, jo encara no superaré la Núria, però jo...
Bueno, però encara la pots fer.
Encara puc fer el rei Lear.
Exacte.
És un personatge que el tinc antigament. I un dels que m'he quedat amb moltes ganes de fer és el del Joan, el Ricard III, que vaig fer una lectura arreu, i era una lectura, i el director llavors em va dir, per què no ho fem en el teatre? I vaig dir, perquè ja sóc massa gran.
No ho diguis!
No, per fer el Ricard III sí, perquè el Ricard III necessita d'una energia d'un home de 45-50 anys cada dia en el teatre, va. I jo ja no tinc aquesta força per poder-lo fer. I per això el fa esplèndidament bé el Joan Carreras, però jo vaig poder-lo encara gaudir una nit a Reus, al Teatre Fortuny.
Per cert, ja que ho deies, ja que traies el paper de Mercutio, un altre monstre del teatre català ho ha demostrat també, amb un altre Shakespeare, també ho feia, Guillem Balart. Espectacular, fent de Mercutio al Teatre Poliorama.
Aquest nano promet moltíssim.
Mira, et puc dir un secret?
No.
Vaig sortir del teatre...
Un secret, no m'ho diguis.
Vaig sortir del teatre, ara em matareu, eh? Vaig sortir del teatre, després de veure Guillem Balart, i vaig pensar... De fet, ho vaig dir, amb un amic de confiança, li vaig dir, és el proper Julio Manrique.
Sí, no, Julio és irrepetible, per això. Julio també és un altre gran d'aquest país i, a més, un excel·lent director.
Sí, senyor.
sensibilitat meravellosa. A mi m'ha dirigit i és un tio extraordinari.
Lluís Marco, ha estat un plaer parlar avui amb tu aquí a la caravana, que ens acompanyés aquests moments. Ens has demanat una cançó.
Sí.
Que és aquesta que estem escoltant. Lluís Llach, que tinguem sort. Què significa això per tu?
Significa l'etapa que estem vivint. Un home en el que li tinc encara total confiança, sí. Un home que he estimat des de jove i que ara no solament l'estimo, sinó que l'admiro i el respecto, i voldria que tothom el respectés, perquè el que fa per aquest país hi ha molt poca gent que ho faci.
Lluís Marco, digue'm adéu, però fins aviat.
Que vagi molt bé.
Delia Tello, Carme Pasqual, Consol Rovira, com sempre, un plaer, que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
Moltes gràcies.
El que t'ha mancat en mi.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, 12 a punt d'arribar a les 5 de la tarda. Us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa per posar-nos al dia de l'actualitat i, mentrestant, això sí, repostem per tornar a posar en marxa la darrera hora de la caravana aquí, a Ràdio Estel.